amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. L'informatiu setmanal de Ripollet Ràdio acaba de començar la seva edició 150. Des del mes de setembre de 2007, aquest programa ha intentat recollir de la forma més subjectiva i plural possible l'actualitat de la nostra població. Han estat més de 2.000 notícies i al voltant de 400 entrevistes. Un repàs a la informació setmanal de Ripollet que es complementa amb la tasca de la redacció a la web municipal ripollet.cat i el butlletí de Ripollet. Agraïm la seva col·laboració a totes aquelles persones que han passat pels nostres estudis, així com al nostre company Ramon Argenter, que setmana rere setmana ens porta l'actualitat esportiva sense oblidar el suport tècnic de Jordi Puy. Una edició, la 150, que coincideix pràcticament amb la posada en marxa de ripolletradio.cat, un nou element de difusió del nostre programa que permet escoltar-lo online o descarregar-lo en MP3. I permetin que acabi esmentant la professionalitat de les meves companyes de redacció, Francina Ricard, Laia Prats i Judit González. Amb una d'elles, Laia Prats, passem a conèixer, com sempre, quines han estat les notícies més destacades de la setmana. Titulars.
El Club de la Feina de Ripollet amplia el seu horari. Parlarem d'aquest servei amb la presidenta del Patronat Municipal d'Ocupació, Rosa Espàrrec.
També conversarem amb Maria del Mar Viera, regidora d'Educació, sobre el període de preinscripció que comença el proper dilluns, dia 14.
Aquesta setmana també hi ha hagut diverses notícies en l'àmbit polític. Us les explicarem.
I a l'entrevista ens acompanyarà Margarida Ribas, presidenta de l'Associació Catalunya contra el Càncer a Ripollet, que ens explicarà la feina que fan des de l'entitat.
I us donarem més detalls de l'Escènics, una iniciativa del Patronat Municipal de Cultura que es va endegar la setmana passada.
Amb la resta de notícies, els esports i la previsió del temps, tancarem l'edició d'avui de l'Info. Comencem.
El 91.3 Info.
Des del passat dilluns, el Club de la Feina de Ripollet ha ampliat el seu horari d'atenció als usuaris, que passa a ser de dilluns a divendres, de 8:45 del matí a 3:45 del migdia. Per parlar sobre la feina que es fa des d'aquest servei, avui ens acompanya a l'altra banda del telèfon Rosa Espàrrec, presidenta del Patronat Municipal d'Ocupació. Senyora Espàrrec, molt bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Expliqui'ns o recordi'ns ben bé en què consisteix aquest servei que ofereix el Club de la Feina.
Bueno, aquest servei del Club de la Feina abans era 3 cops a la setmana, i era des de 10 fins a la 1. I resulta que, vist tot el moviment que hi ha i la falta de feina, doncs hem pensat que aquest club, que és un facilitem a tota la gent que el va visitar a recercar feina, a buscar-ne, a ensenyar-li, i a través de l'ordinador, perquè pugui ser ben ampli, doncs hem decidit de que se podria ser amb un esforç bastant gran, però hem decidit des de l'Ajuntament i des del Patronat d'Ocupació, doncs que creiem que en aquests moments necessitaríem poder-lo obrir més dies i a més horari. I com has dit abans, és tota la setmana, des de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30.
Així, el motiu d'aquesta ampliació ha estat la gran demanda, no?, que hem sofert en els darrers temps.
Home, sí, la veritat és que cada vegada doncs, hi ha gent que ve a preguntar per treball i per coses. És veritat que nosaltres ara també és veritat que tenim 5 o 6 ordinadors, i ara mirarem en poc temps, també està previst millorar els recursos tècnics de la sala, dotant-la amb més equips informàtics, mitjançant la instal·lació d'una xarxa de wifi, amb la finalitat d'oferir als usuaris del servei les màximes eines i facilitar-los per la recerca activa de la feina.
Uh-huh. Parlem d'una ampliació d'horari, una ampliació de mitjans. Concretament, els usuaris que arriben al Club de la Feina, què demanden? Què troben allà?
Bueno, ells demanden per buscar feina. Si hi ha algun lloc, i nosaltres doncs, hi ha una tècnica administrativa i una persona que està allà cuidant de que tot estigui en ordre i bé, i resulta que el que demanen és buscar feina, i nosaltres el que fem és posar les seves mans a l'abast perquè entrin a la xarxa i busquin, i si no en saben, doncs per això hi ha el tècnic per ajudar-li a buscar feina.
Normalment, bueno, no sé si tenen comptabilitzat quin és el nombre de persones que passen diàriament o setmanalment pel Club de la Feina.
Mira, això sí que ara t'enganyaria, perquè sé que cada setmana passa molta gent, però no tinc números de un altre dia, si em dius que vols números, jo els demanaré.
Perfecte. Però
perquè
parlem...
Que passa gent, passa molta gent per allà. És un lloc molt cèntric, tu saps que a part dels mestres és un lloc que agafa mig del poble, a més està al costat del mercat municipal, i la veritat és que hi ha molta gent que passa per allà.
Un espai visible que ha augmentat, com dèiem, aquesta demanda. A banda del Club de la Feina, actualment, des del Patronat d'Ocupació, quins són els projectes que tenen en marxa?
Bueno, els projectes que tenim en marxa, resulta que tenim el carrer del Sol, com ho saps tu, la millora del carrer del Sol. Estem fent una rotonda de la Llei de Barris a la part del Parc Carles Ferrer. I resulta que estem fent reciclatge de bicicletes i també posant parts, ensenyant a 7 nanos a fer posar els parts a una manera de que quan plogui no s'encengui el rec automàtic. És dir, que de moment hi ha aquests 4 projectes que estan en marxa i estan fent, i sempre hi ha més coses, a informàtica sempre tenim coses obertes.
Doncs ja saben que tenen en marxa aquest servei al Club de la Feina i molts altres del Patronat Municipal d'Ocupació. La seva regidora, Rosa Esparra, moltes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres.
Bon cap de setmana, gràcies.
Gràcies, igualment.
Adéu. I seguim amb més notícies. El passat 24 de gener, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va signar un conveni de col·laboració amb la Fundació Laboral de la Construcció. L'ENS ofereix els seus serveis formatius que garanteixen el desenvolupament personal i el reciclatge professional d'empreses i de treballadors, tant en actiu com en atur.
El document signat estableix que la Fundació prestia els seus serveis als ciutadans de Ripollet des de les instal·lacions del Patronat Municipal d'Ocupació. La finalitat és oferir la formació necessària per a l'obtenció de la targeta professional de la construcció, que entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2012. Aquesta targeta acredita, entre d'altres dades, la formació rebuda pel treballador en matèria de prevenció de riscos laborals, la seva categoria professional i els seus períodes d'ocupació a les diverses empreses on hagi exercit la seva activitat.
El passat divendres 4 de febrer es va realitzar una visita a la nova nau que des de principis de mes alberga els 30 treballadors i més de 15 vehicles del nou sistema de recollida de residus que donen servei a Ripollet a través de l'empresa Urbacer. La infraestructura compta amb uns 1.000 metres quadrats de superfície, on la planta baixa estarà dedicada a l'emmagatzematge i la primera planta oficines i espais per als treballadors.
Durant la visita, l'Oisen, cap de servei d'Urbacer a Ripollet, va destacar la gran millora de les instal·lacions que han estat pensades amb un criteri sostenible.
Com a coses curioses d'aquí de la nau, d'aquesta planta baixa, és que s'ha construït un pou que permet captar les aigües subterrànies, vale, per aprofitar-les per regar el servei de jardineria si ho necessita, i també per baldejar en el nostre servei, sense haver de fer servir aigua de la xarxa potable. I també tenim un sortidor de combustible, doncs, que permet poder utilitzar el tipus de combustible que necessitem.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va destacar també la millora de les condicions de treball de les persones empleades en el sistema de recollida i va explicar els avantatges a nivell municipal que suposa aquest nou espai.
També cal ressaltar que tota aquesta obra s'ha fet sense que l'Ajuntament hagi hagut de disposar diners, perquè forma part de la concessió a l'empresa adjudicatària. Per tant, això és un patrimoni públic que en aquests moments està utilitzant una empresa concessionària, però que quan s'acabi la concessió passarà íntegrament a formar part del patrimoni municipal. I per altra banda, jo crec que aquí també vam ser intel·ligents, perquè vam aprofitar l'execució d'aquesta nau per modificar el projecte en el sentit de que el pis de dalt pogués tenir un profit. Aquest pis de dalt que hem vist, que són aproximadament uns 800 metres lliures, que estaran a disposició de l'Ajuntament.
Per últim, l'alcalde va valorar positivament aquest nou sistema que ha permès incrementar el nivell de reciclatge del municipi gràcies a les facilitats que dona als usuaris.
Parlem ara d'economia. El passat dimarts, dia 8 de febrer, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, com a membre de la Comissió Municipalista de Catalunya, va participar en una trobada institucional amb el president de la Generalitat, Artur Mas. En aquesta reunió, la comissió, integrada per membres tant de la Federació de Municipis de Catalunya com de l'Associació Catalana de Municipis, van lliurar al president un manifest on traslladava les seves inquietuds en aquests moments tan delicats.
Per la seva part, el president Mas va explicar la difícil situació econòmica de la Generalitat, que obligarà el govern a prendre decisions com rebaixes pressupostàries a nivell general. Des del món municipal, tot i ser conscients de la situació, es va demanar al president poder consensuar les prioritats i la reprogramació de les inversions al territori, així com que les possibles retallades no afectin els programes de caràcter social que s'executen des dels diferents departaments. En aquest sentit, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va incidir en la importància de prioritzar les inversions en equipaments sanitaris i educatius. Finalment, les institucions es van emplaçar a continuar mantenint un diàleg fluid i el president Mas es va comprometre a comentar amb les dues entitats municipalistes qualsevol decisió que afecti a les competències locals.
Juan Parralejo tornarà a ser el candidat del Partit Socialista per a les eleccions municipals del proper mes de maig. Així ho va anunciar l'executiva local del PSC en una roda de premsa que es va realitzar el passat divendres. El proper dilluns, dia 14 de febrer, realitzarà l'Assemblea General del Partit, que ratificarà Parralejo el càrrec.
A més, els socialistes van presentar la iniciativa Digue'ns la teva, que es durà a terme en període de precampanya. El grup municipal pretén recollir les opinions i propostes dels diversos sectors de la ciutat a partir de les seves entitats i representants. Així ho explicava el secretari de Comunicació de l'executiva, Alberto Castro.
Amb la fi efecte de poder recollir l'opinió dels sectors de Ripollet, amb la fi efecte de poder recollir les seves propostes, les seves inquietuds en el nostre programa electoral. Aquestes reunions vindran acompanyades per ponents o per persones emblemàtiques, significades en el sector que treballem, amb la intenció de que puguin generar debat, dinamitzar i poder fer encara més ric i elaborar propostes molt més consolidades.
El secretari de Política Municipal del partit, Ferran Tornel, va donar a conèixer que es realitzaran diversos actes i reunions amb entitats culturals i juvenils, esportives, de serveis a les persones, de l'àmbit econòmic i comercial i les associacions de veïns i veïnes. A partir d'aquestes trobades es pretén confeccionar el programa electoral del partit.
La societat de Ripollet, en aquest cas, sobretot els representants, es diguin la seva amb el que nosaltres després voldrem que sigui un programa electoral amb cara i ulls. També tenim molt clar que no podem només fer-ho, i no volem fer-ho només a un espai de Ripollet. Farem que aquestes actuacions del Digue'ns es facin una al barri Tiana Bonvell, l'altra al centre cívic de Can Mas, una altra també a les instal·lacions del Departament d'Esports, i l'altre al centre cultural, perquè al centre cultural a més segur que farem dues.
El grup municipal també pretén arribar a la ciutadania a través de la seva plana web, així com de les diferents xarxes socials d'internet.
El Partit Popular de Ripollet va manifestar en roda de premsa el passat dilluns 7 de febrer la seva insatisfacció respecte a la gestió que ha dut a terme tant el govern municipal com l'autonòmic en el tractament de projectes com ara la C-58, el transport ferroviari, la construcció del centre integral per a la gent gran i el de l'Hospital Ernest Lluch.
Així, el president del partit, Víctor Diegued, acusava el govern municipal d'haver mostrat durant tota la legislatura desinterès vers quatre projectes.
Tant Convergència com Partit Socialista, tot i estar en el govern i a Ripollet, que durant tot aquest procés tan llarg de temps han estat governant aquí a Ripollet, que en cap cas, ni en el cas de la C-58, ni en el cas de l'hospital, ni en el cas de la residència d'atenció a la gent gran, ni en tot el que és fer arribar les infraestructures de mobilitat pública, en cap cas durant tots aquests anys no hi ha cap materialització, ni tan sols de vegades la voluntat, per exemple, simplement de liderar municipalment un determinat problema.
A més, el Partit Popular també culpa el govern municipal d'utilitzar aquests projectes amb finalitats polítiques mitjançant promeses, tot i que després no s'han materialitzat. A més, van destacar que des del seu partit s'han dut a terme diversos processos per donar impuls a cadascun d'aquests àmbits, motiu pel qual demanen que no s'estanquin.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Avui Avui, 11 de febrer, es commemora la Jornada Mundial contra el Tabac. Coincidint amb aquesta data, avui parlem d'una conferència sobre el tabaquisme que es realitzarà el proper dilluns al Centre Cultural amb l'objectiu de respondre a la pregunta «És possible deixar de fumar?». L'acte s'ha organitzat per la delegació ripolletenca de l'Associació Catalunya contra el Càncer, que també ha programat una exposició al mateix Centre Cultural sota el títol «Tabac i falsos mites». Per parlar d'aquests i altres temes relacionats amb la tasca de l'Associació Catalunya contra el Càncer a Ripollet, avui ens acompanya la seva presidenta, Margarida Ribas. Diu no, però sí.
Voluntària.
Voluntària.
Sí.
Vale, queda clar. Doncs una de les seves voluntàries, Margarida Ribas. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parli'ns una mica d'aquesta conferència de dilluns. Què és el que volen explicar?
Mira, la conferència va a càrrec del doctor Jacobo Sallarès Torres, que és especialista en pneumologia, coordinador de la prevenció i tractament del tabaquisme del Servei de Pneumologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i, a més, secretari de la Junta Fundadora de la Societat Catalana per la Prevenció i Tractament del Tabaquisme. Està molt involucrat. Llavors, ell vindrà a parlar... Doncs, de més aviat és tabac i falses mites, és la mites, és el que ell també ens comentarà, perquè hi han molts mites, hi ha moltes que aquí l'exposició, bueno, me'n vaig d'una cosa a l'altra. L'exposició són cinc rollers on s'explica totes aquestes coses. I ell també ens vol dir, doncs, que és que no és difícil deixar de fumar, perquè hi ha aquesta interrogant, ui, és que és molt difícil, no. O sigui, ens donarà una mica de pautes per poder deixar-ho, ens explicarà doncs les bases de l'addicció al tabac, doncs tota una sèrie de coses relacionades al tabac i els problemes que pot comportar. Llavors, després, quan acabi la conferència, se li podrà fer preguntes a la gent que estigui interessada, i després és quan es farà la inauguració, allà on t'he dit que hem muntat.
Parlem abans d'aquesta conferència. El doctor Jacob Sallarès és un pneumòleg de reconegut prestigi. Hi col·laboren molts especialistes en la seva tasca de l'associació?
Sí, molts, molts. Nosaltres cada any fem una conferència, organitzem, no la fem nosaltres. I sempre ve un metge, hi ha bastants metges involucrats, aquest és pneumòleg, un altre doncs, és doncs, del càncer de pell, vull dir, tots tipus de càncer, i com que la Junta, bueno, no, a l'Europa s'organitza el Dia Mundial contra el tabac, contra el melanoma, contra el càncer de pulmó, contra, vull dir, sempre, quasi cada mes hi ha una activitat d'aquestes, i sempre hi ha, no un metge, no, un equip de metges, que és el que ja ho prepara tot. Que col·labora, i sobretot ara que l'associació, la Junta de Barcelona, està al Duran i Reinals, que va ser fundat, es va edificar amb els donatius que es van fer totes les recaptes de la Junta, de l'Associació contra el Càncer, de pobles, donatius, de tot. Però es va fundar, llavors no es va poder posar en marxa fins que la Generalitat va agafar ja, doncs, agafar els metges, poder pagar tot això perquè la Junta no podia. I ara una planta és ja l'oficina de la Junta i està davant del de Bellvitge. Llavors la col·laboració, també s'han fet cursos per voluntaris al Clínic, a l'Hospital de Sant Pau, o sigui, hi ha una coordinació, diria jo, que quasi perfecta.
És molt important que els metges s'impliquin en això.
Sí, sí.
Parlàvem d'aquesta conferència des d'un punt de vista positiu, no? O sigui, la resposta a la pregunta «és possible deixar de fumar?» és que sí, rotundament.
Sí, 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 i tant. A més, mira, la gent, a part de la conferència, doncs també pot mirar els rollers de l'exposició on es diu totes les bases que hi han i el per què cal deixar-ho, els efectes positius... Vull dir, després també, inclús una cosa que veus quan es va preparar, encara no es havia fet, però cal regular el fumar, el consum del tabac en espais tancats, que llavors, veus, nosaltres ho vam organitzar abans, i ara ha sortit...
L'exposició, o sigui, es va adelantar, no?
Sí.
Aquesta conferència a qui es dirigeix, concretament?
Mira, es dirigeix a tothom, perquè a les famílies és molt difícil que no hi hagi un fumador. El problema està que moltes vegades el fumador que... per dintre moltes vegades se sent culpable encara que no ho digui, vull dir, són els que potser vindran menys. Ara, el que està molt convençut de deixar-ho, sempre ens han dit els metges que ho deixarà, sigui ara, sigui d'aquí un temps, encara que ho deixi i torni, el que ell està conscienciat de la manera que sigui ho deixarà, i molts no necessiten ni ajuda ni teràpia. En va venir un senyor, perquè és clar, a vegades doncs ens truquen a casa i ens demanen informació, i em deia: jo vaig deixar el tabac allà i vaig dir, tu no em guanyaràs el paquet, saps? I cada vegada que passava el veia allà a la taula i deia, no, no, tu no em guanyes. I mira, aquest desafiament li va anar bé.
Clar, hi ha moltes maneres, suposo, sí, que també sí, sí, és una mica... Sí. Incentivar-se.
Sí. Parlàvem
d'aquesta nova llei del tabac. Quina és l'opinió que tenen vers aquesta llei?
Mira, això hi ha moltes opinions diverses. Inclús ja saps que ara sortia avui al diari que un restaurant de Granada que es va negar, ara estarà dos mesos, es va negar a complir la llei. Això, mira, per un familiar directe meu, perquè tenia un malalt fumador, un fill que s'havia separat i estava sempre al costat d'ell i fumava diàriament, i el metge, no diàriament, no, quan acabava un l'altre, i un metge li va dir no cal privar-li perquè no té solució, però el que va passar és que aquesta persona va començar a ofegar-se, la vaig acompanyar al metge i em diu, li vaig a preguntar una tonteria, em diu el pneumòleg, fuma? I jo dic no, però de seguida vaig assimilar amb el malalt, i llavors tenia els pulmons totalment negres. Clar, llavors amb aquesta experiència penses, el cambrer que, no sé, un familiar o algú pot fumar i llavors està dues hores sense fumar, però el que està en un bar o un restaurant, ara ve un grup i fumen, clar, és continu. Vull dir que no, jo no prohibiria mai fumar, el que és, no m'agraden les prohibicions, però sí quan perjudica amb un altre. O sigui, hi ha espais per fumar que no són perjudicials. Clar, això hi ha molts punts de vista i respecto tots els punts de vista, però penso que s'ha de pensar una mica amb els altres. Molts de més.
Doncs parlem de l'altre tema que també ens ocuparà dilluns, que és relacionat amb aquesta conferència. S'inaugura l'exposició al Centre Cultural amb aquest títol, Tabac i falsos mites.
Sí.
N'hi ha molts de falsos mites?
Molts. Mira, aquí, bueno, el primer et diu, hi ha moltes coses pitjors que el tabac. I et respon, no. El tabac és la primera causa de mort evitable als països industrialitzats. Aproximadament un de cada dos fumadors mor per malalties relacionades amb el tabac. Llavors et diu, fumar poc amb una dona embarassada no perjudica el fetus. No. Sempre que es fuma es produeixen alteracions en el fetus, ja que els components del tabac travessen la barrera placentària. Sempre. Llavors, inclús, per desgràcia, et dic, és que no m'agrada explicar coses de pena, però és que una persona que va fumar tot l'embràs, va néixer un nen malament, li van tenir que fer un trasplantament de cordó umbilical, va tenir un d'allò, vull dir, va tenir uns problemes, és clar, i vam donar tant tractament que llavors també va tenir una disminució. Com se sent aquesta mare? Ella m'ho havia explicat perquè estava molt alterada, perquè si ell hagués sapigut tot això, doncs vull dir, aquests mites els hauríem d'eliminar. Després, també un altre és, es passa molt malament en el moment en què es deixa de fumar. És pitjor el remei que la malaltia. I et contesten, de vegades no és fàcil deixar-ho, però són tants els beneficis que val la pena l'esforç. A més, ara existeixen mètodes eficaços que et faciliten l'abandonament. I conec persones, doncs, que han fet tractament i tot, i ho han deixat, i estan contents.
Com aquests mites, n'hi ha moltíssims, sí, i l'Associació Catalunya contra el Càncer ajuda a deixar de fumar, no només amb xerrades i amb conferències, sinó també amb fets, no?
Sí,
amb teràpies.
Sí, 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 teràpies, s'organitzen teràpies individualitzades amb suport de grup, es poden organitzar de moltes maneres. Abans aquí a Ripollet, des de l'any 95, venia un doctor, el doctor Roig, que el primer dia ens va dir, bueno, si aconseguiu 20 persones, vindrem a fer-les aquí. En vam aconseguir 60, vam haver de fer 3 grups. Vull dir que sí, sempre ha sigut. I un 60% ho ha deixat sempre. I una vegada que un de Ràdio Ripollet va anar també a aquestes teràpies, ho van deixar un 80%, perquè deia el psicòleg, jo no havia de fer res, ell ho portava tot, desafiava, i vull dir, ho va portar tot. Vull dir que anava, el que passa que ara ens trobem que no tenim el grup de 20 persones per una hora concreta, un hi va bé al matí, l'altre a la tarda, i llavors ja ho deixaré aquí, en el centre cultural ja tenen un telèfon que la persona que vol fer aquestes teràpies li diran des de l'associació o on es fan, quan es fan, i en els rollers d'aquí de l'exposició hi ha tot unes adreces,
també
inclús
trobaran.
Es pot fer per internet.
Ah.
O sigui que es pot
amb
fer.
Les noves tecnologies també
clar,
podem deixar
clar,
de fumar.
Clar, clar.
veiem que l'associació fomenta l'hàbit saludable de no fumar. Imagino que també intenten incidir en altres hàbits saludables per prevenir el càncer, no? Com ara l'alimentació saludable, exercici...
Sí, sí, sí. Tot. I a més, saps què passa? Que també s'organitza des de tota Europa pues, el Dia Mundial contra. Llavors nosaltres ens apuntem a aquelles activitats.
Tenen feina cada mes,
sí,
no? Perquè
sí,
hi ha molts dies mundials.
Sí, sí. I a més, per exemple, finals de maig, primers de juny es fa contra el melanoma. Que això també s'ha de sensibilitzar la gent amb la protecció
solar. El càncer de pell
solar,
és molt important.
I llavors, esclar, col·laborem amb farmàcies, inclús quan vam col·laborar amb el Mollet per l'esclerosi, també vam fer una miqueta així doncs, de protecció solar, donàvem mostres, o sigui, fèiem una doble funció. I mira, fem el que podem. No sé si resulta bé, però, bueno, almenys fem el que podem.
Parlem-nos una mica més de la tasca de, a banda de la de prevenció, quines altres activitats realitza l'associació?
Mira, l'associació també fa ajudes tant econòmiques com psicològiques, i llavors nosaltres aquí al Centre Cultural tenim un despatx de 10 a 12 del matí, i totes les persones que en tenen alguna necessitat poden venir a parlar amb nosaltres. Si no els hi va bé aquella hora, només que ho deixin el telèfon al Centre Cultural, el taulell d'informació, ja ens ho passen a nosaltres i llavors ja contactem amb ells. I llavors, doncs mira, hi ha ajudes psicològiques, el que t'he dit, també persones operades de càncer de mama, que es fan també unes trobades amb persones que han patit la malaltia i ho han superat, per animar les altres que estan acabades d'operar. Vull dir, es fan moltes activitats.
A Ripollet hi ha molts voluntaris?
Sí. Ripollet és excepcional, eh? Et parlaria de moltes coses.
Voluntaris o voluntàries? Perquè a vegades em trobo...
Sí.
Que normalment són dones.
Sí, però mira, ara també ja tenim un fitxatge nou, que ojalà... Sí, que és un noi que deu tenir uns 45 anys i molt interessat, molt maco, i és... i volem intentar doncs, que tiri endavant. Sempre, un home o dos, sempre hi ha sigut, eh? Sempre ho hem tingut. El que passa que, esclar, ens agrada el jovent, perquè si a l'edat que tenim... nosaltres ja arribarà un moment que caduquem.
Uh-huh.
I en canvi sí.
Recordo l'any passat, per exemple, per sortir amb les guardioles, no? Que deien hi ha gent molt gran que està tot el dia.
Sí,
necessitaven
voluntari.
Voluntaris joves, no? Una
sí.
mica també per...
Sí, però mira, a vegades una persona gran si convé, com que hi ha les taules, llavors què fem? La que li té més dificultats per caminar o que es cansa pot estar una estona sentat a la taula perquè també hi ha una guardiola, hi ha informació, eh? Llavors dues poden estar a la taula, una estona a caminar, vull dir, també anirem, mirem
ja us ho coordineu, no?, una mica.
Clar, imagina't, oi? La qüestió és que nosaltres també treballem amb l'obtenció de recursos, perquè, clar, si no hi ha recursos, no hi ha res. I doncs també hi ha moltes entitats i persones que ens fan donatius, i llavors ja ho sabem, i a primers d'any o així ja els hi fem una carteta, normalment tothom col·labora.
Perquè no teniu socis amb
sí,
quotes,
sí.
Sí, socis amb quotes fixes.
Sí, però mira, ara t'ho diré, fa uns 5 o 6 anys la Junta Provincial de Barcelona no donava importància, no donava importància als socis. I llavors es van trobar que presentaven un projecte a Madrid, per tota Espanya, i els hi deien, no, perquè teniu pocs socis, no, guanya l'altre. Llavors van començar a dir que féssim socis. Molta gent se'n va fer domiciliant de quota, però molta gent no volia perquè jo què sé si aquell mes podré o no. Llavors vam demanar autorització i fem socis que no volen domiciliar la quota. I al gener, bueno, fem rebuts i fem de tot, i hi ha gent pues, que aquest any li va bé 20, l'any que ve 25, ah, mira, te'n dono 100, i vull dir, anem així, mm-hmm. M'entens? Hi ha un mínim de 10 euros perquè se'ls envia informació a revistes i si no seria
cal
més car.
Cal cost ja, que sí. Ha de cobrir-ho, no?
Sí. O sigui que sí, sí. Qui vulgui fer soci només ha de fer que dir-ho.
Doncs ja ho saben que és els dilluns de sí. 10 a 12 al sí. Centre Cultural que sí. Trobaran doncs, aquests voluntaris de l'Associació Catalunya contra el Càncer. El dilluns ens veiem en aquesta conferència,
molt
aquesta
bé.
Exposició i moltíssimes gràcies, senyora Margarita Ribas, voluntària, per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres, que ens feu una ajuda, però molt gran.
De res.
Gràcies.
Merci.
Esteu escoltant Info.
El proper dilluns 14 de febrer s'inicia el període de preinscripció als centres educatius públics i concertats del municipi. La preinscripció pel curs 2011-2012 finalitzarà el proper 25 de febrer. Enguany la Generalitat ha introduït algun canvi quan a les situacions d'empatar el recompte de punts. Per parlar d'aquest procés i les seves particularitats, contem a l'altra banda del telèfon amb la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera. Maria del Mar, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta quins són els tràmits a seguir en aquest procés de preinscripció, tot i que normalment no hi ha gaires canvis, no?
No. A veure, com has dit bé, les dates d'aquesta preinscripció són del 14 al 25 de febrer. Com sempre, s'han de fer als mateixos centres. Hi ha una documentació identificativa que s'ha de presentar en tots els casos, una documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que és això que tu comentaves dels punts, que només s'han de presentar si s'al·leguen, no? Doncs que tenen a veure amb la renda anual, en la proximitat del domicili de l'alumne, bueno, aquestes qüestions que com cada any doncs, sorgeixen. Actualment les dades que tenim del tema de la preinscripció a les escoles o del que seria la matrícula són encara molt embrionàries i per tant s'ha d'esperar en aquest procés de preinscripció. Respecte a aquests canvis que comentaves, és el que recomanem des de la regidoria, perquè són petits canvis, és que es posin en contacte amb nosaltres, les famílies, i que nosaltres els hi puguem donar aquesta informació de primera mà. La regidoria, com sempre, està oberta a qualsevol consulta, a qualsevol apreciació que els pares vulguin fer, i per tant és allà on s'han d'adreçar.
Mm-hmm. Enguany es mantenen les zones de les escoles assignades?
Sí, la zonificació de moment és la mateixa. Ja es va fer aquella zonificació que Ripollet doncs, no estava segregada per persones, es va prendre la decisió de fer aquesta zonificació i es manté. De fet, l'única cosa que canviarà és que les aules provisionals que es van obrir l'any passat, que van ser a Pinatons i a Ginesta, en cas que fos necessària, aquest any es farien a escoles diferents, que són les escoles que tinguin espai suficient. Estàvem parlant amb Inspecció de Baremar, o bé Escursell o bé Martinet. Com sabeu, les dades de padró indiquen que aquesta pujada de la natalitat es mantindrà durant uns anys, però segons els estudis demogràfics veiem que anirà a la baixa i per tant, doncs, bueno, encara que nosaltres continuem amb la nostra reivindicació d'aquestes places de P3 i aquests espais doncs, que siguin dignes pels alumnes, de moment sembla que la pujada s'estancarà i anirà cap a la baixa.
És difícil, no?, hores d'ara tenir dates de prescripció.
Sí,
de
previsió. Clar, actualment, segons el padró, tindríem 565 infants nascuts durant el 2008. Clar, tot i això, hem de tenir en compte que sempre hi ha infants que marxen fora del municipi o que no s'escolaritzen, per tant, fins que no tinguem la preinscripció i les dades que ens aporten i les fitxes que es presenten, no podrem donar dades més fermes. Igualment, sempre sabem que la matrícula està viva fins al mes de setembre, sempre hi ha canvis durant el mes de juny, fins i tot a l'estiu, famílies que venen, famílies que marxen, i per tant, les dades fiables fins al setembre, bueno, són així una miqueta que es poden moure.
Mm-hmm. A partir del proper dilluns, 14 de febrer, comença aquest període de preinscripció fins al dia 25. A on s'ha de portar la documentació?
A les escoles. Com ja portem fent un parell de cursos, s'ha d'anar als centres mateixos a portar la preinscripció, allà s'agafarà la documentació i des d'allà mateix doncs, es farà la tramitació amb el Departament de la Generalitat. Amb això no suposa cap canvi.
En principi han d'anar a l'escollit com a primera opció.
Exacte, el que posin com a primera opció és allà a l'escola on s'han d'adreçar.
Aquest procés s'allargarà fins al mes de juny, quan ja es facin les matrícules. Tenen ja un calendari?
Les dates de les matrícules encara no han sortit. Sí que tenim, com deien, les dates de la preinscripció, del 14 al 25 de febrer, tant pels centres públics com pels centres concertats, però les dates de matriculació encara no han sortit. Això ho determina el Departament d'Educació i hem d'esperar doncs, que ells diguin ja les dates en quan les puguin dir.
Quan el nou criteri aquest que estableix la Generalitat per a resoldre empats, quina és la novetat?
A veure, les novetats, com us deia, és és més fàcil que les expliquem directament a les famílies que tinguin dubtes des de la regidoria. Quan els criteris es considerin, doncs, que hagin d'haver empats i s'hagi de solucionar aquestes situacions, són temes particulars i que, bueno, és allà a la regidoria on s'han d'anar a demanar informació. Jo no m'avançaria a donar aquesta informació, doncs, com vosaltres comenteu, així en obert, perquè, bueno, hi ha particularitats que crec que s'haurien de tractar més en privat i en concret.
O sigui, la Generalitat ja ha fet públic aquest tema dels 5 punts, segons tenen relació els familiars amb l'escola o no, però això és... té particularitats, diguem.
Exacte.
Que té lletra petita.
Exacte, jo per això m'estimo més no avançar aquesta informació, sinó que, doncs, aquests casos en particular, aquesta lletra petita, quan s'hagi d'aplicar, doncs es tracti en concret i en particular.
És bo dir-ho que, doncs, això, que hi ha aquesta lletra petita que s'han d'adreçar a la regidoria d'educació.
Exacte.
Doncs no sé si hi ha alguna altra novetat a destacar en quant al període d'aquest any, quina és la previsió que tenen.
A veure, el que sí que s'han fet són les jornades de portes obertes, que s'han fet tot durant aquest final de mes de gener i començaments del febrer. Bueno, val a dir, doncs, que les escoles han estat molt visitades, els pares cada cop més, doncs, presenten aquesta inquietud respecte als centres on volen que els seus fills s'adrecin. També saben que Ripollet és un municipi petit i que per aquestes característiques, doncs, bueno, les places que tenim són les que són i pot ser que hi hagi variacions, no?, en les escoles que puguin tocar, i crec que això, doncs, també fa que els pares s'interessin pels centres. Crec que això és positiu perquè a més dona a conèixer la varietat que tenim a Ripollet i els nostres centres educatius, que tenen una qualitat molt bona, i de fet per això serveixen aquests períodes de portes obertes. El procés esperem que sigui com cada any. Sí que darrerament, i degut a aquesta pujada de places de P3 o aquesta demanda de places de P3, hem tingut algunes reivindicacions de famílies totalment comprensibles, perquè, bueno, doncs tothom vol l'escola que desitja o que està més a prop de casa o que més li agrada, i quan això no pot ser, doncs és normal que hi hagin, doncs, reivindicacions i preguntes. Però, bueno, esperem que tot sigui dintre de la normalitat i que no tinguem cap problema.
Mm-hmm. Quan els centres educatius fa uns mesos parlàvem d'aquesta ampliació que faria la Generalitat de l'escola Tiana, tot i que ja estaven introduïda la línia, no?, diguem, a l'escola, i també sí, de la reserva de sol per l'institut. No sé si hi ha alguna novetat en quant a aquests temes.
No, de moment no. Sí que sabem que el projecte de Tiana està aprovat per govern, per tant comptaria amb el finançament de la Generalitat. Amb això és amb el que ens hem quedat. Nosaltres estem en converses contínues amb el Departament d'Educació perquè quan hi hagi qualsevol novetat o qualsevol notícia, doncs, que ens ho comuniquin. I respecte a l'institut, doncs, bueno, sí que aquest any s'hauran d'ampliar línies a instituts perquè la demanda ja comença a créixer, però segons el Departament encara no és suficient com per fer aquest centre nou, i nosaltres evidentment estarem a sobre del tema i quan sigui necessari ho reivindicarem. El terreny està cedit i per tant tots els tràmits que havia de fer de l'Ajuntament ja s'han complert.
Doncs seguirem parlant d'aquests temes a Regió d'Educació. Maria del Mar Viera, moltes gràcies per la seva atenció.
Gràcies. Adéu. Bona tarda, adéu.
No deixem l'educació de banda. Els alumnes Enric Marín, Marc Prats i Joan Laureà de l'Institut Palau-Cid participaran a l'Spain Skills, que se celebrarà del 4 al 9 d'abril de 2011 a Madrid. Per arribar als campionats nacionals de formació professional, els estudiants han hagut de superar les proves autonòmiques, els CatSkills 2010.
Enric Marín i Marc Prats s'han classificat en la categoria de mecatrònica, una especialitat de futur en el sector industrial i que es treballa interactuant tres tecnologies com la mecànica, l'electrònica i la informàtica. Per la seva banda, Joan Laureà ho ha fet en la categoria de tecnologia d'automòbil. A la competició també van participar altres alumnes del centre ripolletenc, Javier Coca en la categoria de control industrial i Víctor de Juan Heredia de pintura d'automòbil, tot i que no van aconseguir classificar-se. L'Institut Palau-Ausit ja té una àmplia experiència en aquest certamen. Recordem que l'any passat David Sánchez i Fernando Casquero, del cicle formatiu de sistemes de regulació i control automàtics i tutoritzats pel professor Òscar Mates, van participar com a representants espanyols en el Campionat d'Europa de Formació Professional Euroskills 2010, que es va celebrar del 9 al 12 de desembre a Lisboa, dintre de l'especialitat de mecatrònica, tot i que no van aconseguir passar els mundials.
El Patronat Municipal de Cultura ha fet públics aquesta setmana el programa i les bases per participar al Carnaval 2011, que se celebrarà el proper 4 i 5 de març. El termini d'inscripcions per a participar al tradicional concurs de comparses finalitzarà el 2 de març a les 7 de la tarda al Centre Cultural. Com a novetats, enguany totes les comparses participants rebran un trofeu i els premis consistiran en mencions especials.
Així es lliurarà diploma al millor conjunt, al millor vestuari, a la comparsa més divertida, a la millor coreografia i a la millor comparsa individual o reduïda, que haurà de ser d'entre 2 i 5 persones. Cap de les comparses podrà optar més d'un premi i, com sempre, el jurat del concurs estarà format per un representant de cada comparsa participant. Les bases han estat treballades entre el PMC i representants de les comparses que van participar l'any passat.
D'altra banda, i tal com ja es va fer l'any passat, el Patronat Municipal de Cultura assumirà la despesa del lloguer de 8 equips de megafonia.
En el cas que la demanda superi la quantitat d'equips, es repartirà aquest import a parts iguals entre tots els sol·licitants i la resta l'assumirà la comparsa. El termini per sol·licitar l'equip finalitza el proper 18 de febrer. També es manté l'ajut compensatori de 7 euros per a cada participant, que el Patronat Municipal de Cultura va augmentar en 1 euro a l'edició anterior.
Pel que fa al programa d'activitats, aquesta s'iniciarà el divendres 4 de març a les 5 amb el Carnaval Infantil al Pavelló Municipal Joan Creus.
El 5 de març, a 5:45, s'iniciarà la Rua de Carnaval amb el tradicional concurs de comparses. A les 8 es durà a terme l'exhibició de les coreografies al Pavelló i mitja hora més tard es farà l'entrega de premis. Un any més, els Diables i les Bruixes de Ripollet participaran a la Rua. El recorregut sortirà des de la Rambla de Sarrià de Ter, passarà per la Rambla de Sant Jordi, Sant Esteve i finalitzarà la Rambla dels Pinatons. A la mitjanit de dissabte arribarà el torn dels més joves amb la Marxa Jove i el concurs de disfresses organitzats per la Regidoria de Joventut. Finalment, el proper 9 de març, a les 8 del vespre, es tancarà el programa amb la tradicional sardinada popular a càrrec del Setrill al pati del Centre Cultural.
El passat divendres, el Teatre Auditori va acollir l'acte d'inauguració del programa Escènics, un debat dut a terme per representants de les diferents entitats culturals de Ripollet i altres figures destacades del món de les arts escèniques. Van donar el tret de sortida a aquest espai, el qual té com a principal objectiu donar a conèixer l'oferta cultural del municipi en l'àmbit escènic.
Una cinquantena de persones van gaudir de la projecció d'un vídeo on es van donar a conèixer les diverses entitats i les seves principals activitats en aquest àmbit. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, va manifestar al seu Parlament que des de l'administració es pretén que Escènics tingui continuïtat.
Creiem i volem que l'Escènics sigui un referent. I ja l'equip té molt clar, i ja ho hem dit a les prèvies, a les entitats, que volem que tingui continuïtat i que després, a poc a poc, el mateix Escènics, la mateixa gent que pugui composar i les entitats que també puguin voler estar-hi, defineixin quina és la seva trajectòria i quins són també els seus objectius.
Posteriorment es va iniciar el debat on també van participar l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, el gerent d'Artístic i Vents i soci de 3x3, Pere Saboya, i el director general del Teatre del Liceu, Joan Francesc Marco. Es van tractar, entre d'altres, temes com la captació de nous públics, la col·laboració entre les entitats i la formació d'aquestes. Tornel, a més, va voler destacar una de les expressions més importants d'Escènics, una publicació on es mostra tota l'oferta cultural del municipi.
Ja fa temps que la cultura, gent també de fora, per què no? I gent d'aquí pregunten què és el que es fa i on es poden apuntar per fer qualsevol cosa, de música, de teatre, etc. I ens vam adonar que no tenien cap tipus de publicació general, generalista, per dir aquest és el mapa de Ripollet i aquí us el presentem i amb tota llibertat tothom, ciutadans individuals del municipi, puguin escollir què volen fer.
Escènics neix a partir de la coordinació de diversos ens culturals de Ripollet, empreses o col·lectius que es dediquen a formació en arts escèniques i de l'administració pública.
I acabem aquest segon bloc de notícies parlant de teatre. Aquesta nit arriba al Teatre Auditori el primer dels espectacles del mes de febrer programats per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell en conveni amb el Patronat de Cultura. Es tracta d'Ix, una formació catalana amb un gran èxit de crítica.
Presenten el seu segon àlbum, L'Ingenu és lliure. El grup està format per David Molló, Eduard González, Aitor Chartos, Marco Ferrando, Albert Freixas, Raúl Márquez i David Batalla. El concert començarà, com sempre, a les 10 de la nit i el preu de l'entrada és de 15 euros.
El 91.3 Info.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. Demà dissabte es durà a terme una nova trobada amb l'art organitzada pel Patronat Municipal de Cultura. En aquest cas es tracta d'una visita a l'exposició permanent de la Fundació Miró.
I també demà a les 12 del migdia els més petits fan dissabte a la Biblioteca Municipal. El secret de la Caputxeta Vermella és el conte protagonista a càrrec de Marga. Està dirigit a nens i nenes fins a 4 anys i tindrà lloc a la sala de petits lectors.
El passat dissabte, els nois i noies del taller de teatre d'Espassur van representar al Teatre Auditori l'obra La Torre de Babel amb motiu de l'any internacional d'apropament de les cultures. En altres ocasions han posat sobre l'escenari obres com La Sirenita, Alícia al País de les Meravelles o El Quixot.
El Ripollet Unió Atlètica va obtenir excel·lents resultats al Campionat de Catalunya Absolut de Cross Individual i per Club, celebrat a Granollers el passat 30 de gener. El club ripolletenc va aconseguir 4 pòdiums, 2 individuals i 2 per club. A nivell individual, Paola Carmona va proclamar-se subcampiona de Catalunya en categoria infantil, mentre que Claudia Alcolea es va proclamar campiona de Catalunya a benjamí femení. Quan els pòdiums per club, l'equip infantil femení format per Paola Carmona, Cèlia Selma i Sara Rubio va aconseguir acabar subcampió de Catalunya. L'equip format per Claudia Alcolea, Gina Guardado i Daniela Martínez es va proclamar campiona de Catalunya a la categoria de benjamí femení.
Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Fem ara un repàs a l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I comencem parlant, després de 2 setmanes de descans, del futbol sala Ripollet.
La Copa d'Espanya que es va disputar a Segòvia ha fet que aquest esport tingués tots aquests dies de festa. Torna la Lliga Ripollet, que està en zona de perill, que jugarà aquest dissabte a les 18:30 a la pista del Sabadell. El partit serà molt dur, tenint en compte que tots dos equips poden perdre la categoria de la Primera Nacional. El Ripollet B, líder del grup, de la preferent també tindrà un partit difícil perquè jugarà a les 9 de la nit a la pista del tercer, que és el Cornellà. A la divisió d'honor del Can Clos també tindrà un rival molt fort i amb la visita de l'equip de l'Escor, que és el tercer classificat, per un Can Clos que és sisè. Finalment, l'equip B tornarà a descansar obligatòriament per la retirada de l'equip del Sant Just.
Parlem d'hoquei, el Ripollet porta gairebé un mes sense jugar.
Concretament seran 28 dies de l'últim partit que es va jugar a casa el dia 22 de gener i que va perdre 6-7 davant de l'equip del Voltregà. El dia 30 de gener es va suspendre el partit que tenien que jugar a la pista del líder, el Vilassar de Mar. El motiu és que no es va presentar a l'àrbitre. El dissabte passat tenien que jugar el Ripollet contra l'últim del grup, el Bartino, però l'equip de Barcelona va al·legar al Ripollet i a la federació que no podia jugar perquè no disposava de cap porter. L'equip de Bartino és l'últim i pot ser que no acabi la Lliga. I per acabar, aquesta setmana ja descans perquè així ho marca el calendari federatiu de la segona catalana.
I acabem, com sempre, aquest espai coneixent quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Nos tindrem els dos campions de Catalunya del pes mig i welter, Gil Lorente i Mohamed Egrisi del Club Boxeo Ripollet i el seu preparador Julián Cabeza.
Ja ho saben que serà a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs demà encara continua el temps assolellat, però de cara a diumenge augmenten els núvols i la pluja serà més probable a mida que avanci la setmana.
Fins aquí l'info d'avui divendres 11 de febrer de 2011. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic Laia Prats, Judit González i qui us parla Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Els deixem escoltant el tema Soy de Luz Casal, un petit gest de reconeixement a la tasca de l'Associació Catalunya contra el Càncer a Ripollet. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Mil sorpreses que m'ajudaran a construir mi realitat. Hoy, ante una taza de café, frío como el el poder. Y como siempre, 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 siempre sonreír.